Les dones són la meitat de la població, però la seva presència als llibres d'història sol ser anecdòtic. L'aportació de les dones al desenvolupament social, cultural i econòmic ha estat clau per entendre el món en què vivim. Tanmateix, durant dècades se les ha intentat esborrar o se les ha col·locat en una posició secundària, sotmesa a l'home. El patriarcat és una estructura social en què els homes dominen les dones i les limiten a certes àrees de la vida pública, com la cura de la llar o les feines específicament supeditades als homes. Una estructura que afecta totes les dones, independentment de l'origen o la posició social. Així i tot, en tots els moments històrics, les dones han estat essencials per sostenir l'economia familiar, per fer viables les famílies o per garantir l'educació de les generacions futures. Han trobat sempre escletxes on fer sentir la seva veu i sovint s'han organitzat per poder participar en el debat públic. Avui recorrem milers d'anys d'història per veure on eren les dones i què feien en cada moment, però també per buscar l'origen del patriarcat i com se les ha intentat esborrar del record. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 8. Invisibles però presents. Les dones al llarg de la història.
Som dins d'una cova del Paleolític. Si mirem les parets de roca, podem intuir dibuixos de fa més de 30.000 anys d'història. Hi apareixen uns animals, probablement cérvols, que són perseguits per unes petites figures humanes amb arcs. Veiem una escena de caça, probablement un dels moments més importants d'una societat caçadora-recol·lectora del Paleolític. Una bona peça de carn és tot un esdeveniment per aquella gent i probablement tindrà un pes important per la seva socialització i ritus. Tant que decideixen immortalitzar aquest moment en roca per sempre. Ara anem a principis del segle XX. Un arqueòleg visita el jaciment i cataloga la troballa, enmarca la data i descriu els elements trobats. Dos cérvols, un animal desconegut i tres homes que llancen fletxes amb els seus arcs. De sobte, les persones que van viure aquell moment es redueixen a només tres arquers, tres homes, els únics prou rellevants per ser retratats per la posteritat. Però com sabíem que aquells caçadors eren homes? La resposta és molt senzilla: no ho sabem. L'arqueòleg ha assumit que eren homes perquè això és el que s'ha ensenyat sempre. Els homes cacen, les dones recolecten. Quina base científica té això? Cap. L'única justificació per aquesta afirmació és l'androcentrisme. Quedeu-vos amb aquesta paraula. Androcentrisme fa referència a una visió del món on l'home, el subjecte masculí, és el punt de partida per entendre la realitat. Però les dones probablement tenien un paper igualitari a moltes de les societats prehistòriques. La divisió de la feina entre homes i dones de forma desigual durant aquest període és una idea cada cop més discutida. Durant anys s'havia assumit que els homes caçaven perquè són més forts i ràpids, mentre que les dones recol·lectaven aliments que dona la terra perquè requeria menys esforç físic i les permetia cuidar de les criatures. Aquesta idea parteix del prejudici que les dones són més dèbils que els homes, mentre que referma el concepte de la criança de les criatures com una tasca exclusiva de les mares. Aquesta és una fal·làcia cada cop més discutida per les pròpies restes que s'han anat trobant. Dones enterrades amb els mateixos ritus i objectes que homes, ossos masculins i femenins amb el mateix tipus de ferides que podrien estar relacionades amb la caça o fins i tot representacions artístiques de dones com a caçadores actives. Així ho destaca Mercè Otero Vidal, encarregada de l'Arxiu de Caladona i referent del moviment feminista català.
Dones caçadores, en les pintures que ens hem trobat de les coves, vull dir, hi ha les dones al costat de les bèsties. En la prehistòria tenim aquestes restes de les grans deesses de l'antiguitat, que són aquestes figuretes petites de les Venus, de Willendorf, de les Pug, etc. Vull dir, que ens donen una idea del protagonisme en femení.
Però totes aquestes restes que ens han arribat s'han interpretat posant-hi la visió del present com a referència. una visió que també ha begut de segles d'escrits fets per homes, interpretant el món segons la seva pròpia experiència i obviant la de les dones. La historiadora Montserrat Jiménez Sureda, especialista en la història de les dones, explica com el mateix terme prehistòria té en si una connotació androcèntrica.
La memòria de les dones ha estat una memòria oral. En aquest sentit, jo sempre faig una reflexió entorn la cronologia, perquè és una cronologia masculina. Fins i tot amb la gran cronologia que diu la prehistòria és abans de l'escriptura, i a partir de l'escriptura, com a gran fita, comença la història. I jo sempre dic, fins quan ha arribat la prehistòria de les dones, no? Perquè les dones eren analfabetes, eren un col·lectiu predominantment analfabet. Aleshores, mentre es feia la història dels homes, les dones continuaven realment en la prehistòria, des d'aquest punt de vista filosòfic, no? Si volem pensar així.
Sortim de la nostra cova i endinsant-nos en una vila al costat del riu. Els camps llaurats són la nova font d'aliment de la societat. Acaba d'arribar l'agricultura i amb ella les poblacions sedentàries, fixes en un territori. Fins ara, les societats nòmades viatjaven amb allò imprescindible. Ara es poden acumular béns, sorgeix la riquesa i amb ella les diferències entre rics i pobres. Però també és possible que sigui aquí on aparegui el que anomenem patriarcat.
No hi ha cap historiador o historiadora que pugui donar com l'inici, no? Potser si parlem del moment en el que ja passem a la prehistòria a parlar doncs, d'una societat ja molt més agrícola, que deixa de ser nòmada, que home que comença a acumular béns que pot intercanviar, etc., ja és una persona que comença a guanyar un poder, no? I és aquí en el moment que, derivat suposo que de la maternitat, etc., es comença a separar molt més quins són els rols i els papers que cadascú ha de dur a terme i es comença a relegar la domesticitat, a l'espai domèstic, a les dones.
Hem escoltat la Carlota Vidal, historiadora especialista en gènere. Amb l'agricultura i les ciutats, el concepte tribu dona pas al de família. Els lligams de sang són ara més importants que abans i les famílies passen a viure separades d'aquelles persones amb les que no es té vincle directe. Neix la llar i l'economia domèstica. Les dones s'encarreguen de la criança i tenen cura de la casa mentre els homes adopten altres rols. Aquesta divisió del treball anirà relegant la dona a l'àmbit domèstic, encara que, com veurem més endavant, això no vol dir que no participin d'altres àmbits de la societat.
En el fons es tracta d'una posició de privilegi i és el manteniment d'una sèrie de privilegis en tots els àmbits i aleshores era còmode mantenir aquests privilegis en un sobre una servitud que els proporcionaven doncs, les dones, no? que els estaven facilitant tota la logística per tal que ells es poguessin dedicar diguem, als seus menesters, sense haver-se de preocupar de les petites coses que són tan grans que poden ocupar tot un dia i tot un temps.
Amb l'establiment de les primeres civilitzacions també apareixen les religions. Moltes d'elles reforcen la idea patriarcal de l'home com a centre de l'univers, en què les dones estan jeràrquicament per sota.
Es posen a funcionar d'aquesta manera, vull dir, fins i tot els déus de l'Olimp, vull dir, Zeus, vull dir, amb el llampant, ja no diguem les religions monoteïstes, Déu Pare Omnipotent, tot aquest plantejament que és allò també tan desagradable d'explicar, que és els elements de força i violència, i per tant de repressió.
Aquests models jeràrquics també impliquen apartar les dones, la meitat de la població, de posicions de poder o de presa de decisions. Si no han de prendre decisions, tampoc cal que tinguin accés al coneixement. A poc, la societat es va articulant només al voltant dels homes. Però quin benefici social pot tenir desfer-se de la meitat de la població?
Des de la mirada d'assassinament masclista i patriarcal entendrem que el fet de tenir una part que comparteix un gènere i un sexe totalment invisibilitzada, oprimida i silenciada, l'altra part podrà fer una mica lliurement, podrà fer i desfer, no? Aleshores, jo crec que la utilitat, si podem parlar d'utilitat, doncs simplement passaria perquè una part controla i oprimeix a una altra part i se'n pot aprofitar d'aquesta opressió i d'aquesta invisibilització, silenciament, etc.
Però per què ho accepten això les dones? Abans hem parlat que el patriarcat comporta un component de força, de violència, que permet la imposició de l'home sobre la dona. Per a Montserrat Giménez, l'acceptació d'aquesta posició de submissió per part de les dones té una explicació.
Hi ha la imperiosa necessitat de sobreviure en un context hostil. Aleshores, jo crec que les mares i les àvies feien una mica de corretja de transmissió d'aquesta societat patriarcal precisament perquè no volien que les seves filles, netes, familiars directes fossin cap d'esquila, no? I fossin assenyalades com les diferents i, per tant, fossin excloses i aquesta exclusió les pogués portar una persecució activa, no només passiva.
Aquesta persecució passiva es pot veure, per exemple, en el gineceu, que en grec vol dir habitació de les dones. A la Grècia antiga era habitual que les dones haguessin de fer vida com més apartades de l'àmbit públic millor, fins al punt que reservaven estances, normalment allunyades del carrer, perquè les dones fessin vida. Fem un altre salt en el temps per resseguir la història de les dones fins l'època medieval europea. La implantació del feudalisme reforçarà algunes de les estructures patriarcals que sotmeten les dones, però també hi haurà escletxes per poder viure amb certa llibertat.
Aquesta idea de que les dones durant l'edat mitja estaven absolutament tancades i eren persones sense cap mena de llibertat, crec que és una idea molt errònia d'una narrativa històrica molt tradicional i veiem, per exemple, una pràctica que a mi em sembla molt interessant, que és l'ostentio mamarum, que trobem en certes representacions del segle V, etc., no? On les dones apareixen amb els pits nus com a símbol d'aquesta autoritat, no? Per tant, durant l'època, durant la mitjana, veiem que les dones tenien una autoritat bastant contundent, no?
Aquest poder no vol dir que no existís desigualtat. De fet, n'hi havia i molta. Però les dones seguien sent un pilar econòmic de la societat. La feina al camp estava dividida a parts iguals entre homes i dones, amb una diferència. Elles també s'encarregaven de les feines de casa.
Treballaven al camp i alhora també és cert que feien aquells treballs que es feien dintre de la llar, no només els treballs domèstics, sinó també doncs, aquelles petites produccions que podien ser doncs, produccions amb qüestions de teixits o amb qüestions de petites peces, etc. No?
S'han dedicat molt a la part de la ramaderia, a la part del bestiar. O sigui, la meva àvia era la que portava els pollastres i vull dir, els ous al mercat. No? Això és interessant, aquest tipus d'intervenció en l'economia que passa més enllà de l'economia domèstica, però sinó també el poder fer un petit negoci, el poder anar al mercat.
La Mercè Otero ha parlat de la participació de les dones als negocis. Això li ha despertat una pregunta a l'Aitana, estudiant de quart de l'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat.
Les dones tenien dret a tenir propietats en el passat?
Els homes es morien abans que les dones, vull dir, sempre l'esperança de vida ha estat d'aquesta manera, i aleshores les dones que, vull dir, que es feien càrrec del taller, encara que moltes vegades no eren reconegudes i es havien de posar sota el nom del fill, que era com si fóssim l'hereu, però que era una criatura, i en canvi era la mare la que anava fent la feina. No?
Elles poden ser propietàries, i mal que bé poden tenir petits drets de possessió i gestió dels seus béns. Sempre es procura deixar el gruix del bé perquè el gestioni una figura masculina. En el cas de l'aristocràcia això encara s'incrementa.
Com veiem, les dones sí que eren part activa de la societat, tot i que els llibres d'història sovint no hi apareguin. De fet, aquesta invisibilitat del dia a dia femení té a veure amb qui ha escrit la història durant molts segles i també en com l'hem reproduïda durant anys sense qüestionar-la.
El silenci és la barrera que cal enderrocar per tal de donar veu i posar nom a totes aquelles dones que han estat protagonistes d'una història que mai s'explica. Una història a la qual li manca veracitat, doncs és la versió del 50% de les persones que la van viure. Així doncs, escoltem la necessitat de l'altra meitat, aquella meitat invisibilitzada que ara deixa de fer silenci per començar a parlar.
Nois, fem silenci, si us plau, va. Comencem, vinga. Estáis muy nerviosos. Vamos a calmarnos un poco. Albert, Aina, si us plau. Bien. Hoy daremos una generación de poetas muy importantes de este país. Una generación que marcó un antes y un después en la literatura española. Se trata de la generación del 27. Estos eran unos jóvenes con inquietudes y con una gran pasión por el arte y la literatura. Seguramente conoceréis el nombre de Federico García Lorca, Dalí, Pedro Salinas, entre otros muchos más genios de las humanidades. Perdón, chicos, pero yo no puedo hacer esta clase si alguien me está hablando. Andrea, ¿te gustaría compartir algo con tus compañeros?
Perdón, no pretendía molestar, solo le decía a Laura que en lo que llevamos de clase no has hablado nunca de ninguna mujer. ¿No había mujeres?
A ver, esto es la generación del 27. Hay un pequeño grupo, pero no las daremos porque no está incluido en el temario que he de impartir.
¿Y eso quién lo decide?
A veure, què vols dir, Andrea?
Tu ets l'autoritat, no? Pots decidir i no ho fas. Alguna raó hi haurà per no fer cap dona.
Tia, calla, que tostón.
Imbécil. Creo que es importante dedicarle tiempo. No solo hay que hablar de mujeres el día 8 de marzo.
Andrea, no me parece bien cómo estás actuando. Eres una chica ejemplar. No entiendo cómo ha sido posible este comportamiento tuyo. Creo que tienes inquietudes, pero este ni es el momento ni el lugar para resolverlas.
Si este no es el lugar para resolver mis inquietudes académicas, entonces ¿dónde?
Si no te parece bien mi forma de dar clase, te invito a que des tú la siguiente.
Pues vale, perfecto.
A Catalunya, les dones que se surten de la norma han estat assenyalades i castigades en molts moments històrics. Aquest és el cas de les bruixes, dones que sovint eren culpades dels mals de la societat o a qui se les atribuïa poders que contradeien la norma imperant de la religió i els valors socials de l'època. Tot i que semblin sortides de contes per espantar les criatures, les bruixes eren dones que van patir la persecució, en molts casos, fins la mort.
Normalment, les bruixes tenen un retrat robot i és que són persones que no estan ben integrades en el seu grup. Aleshores, són persones a les quals el grup vol excloure. I també funcionen una mica a moda de catarsi, no?, de boc expiatori de les tensions del grup. Aleshores, perquè funcioni aquest mecanisme, doncs han de ser persones que, esclar, estiguin desprovistes d'agafalls socials, siguin desvalgudes, siguin un blanc molt fàcil i no tinguin opció a revenjar-se. Se les acusa de bruixes i se les maltracta terriblement. Des del punt de vista psicològicament és devastador i alguns arriben a l'aniquilació física. I jo sempre dic que hi ha tres instàncies de persecució de les bruixes. La persecució civil, a través de tribunals civils, la persecució eclesiàstica, tribunals eclesiàstics, i la persecució popular, sense cap tribunal.
Però la violència física no era un element exclusiu de la cacera de bruixes. Molts homes exercien el maltractament com una forma de sotmetre la dona. Excepte en comptades ocasions, les dones que n'eren víctimes no tenien manera de lliurar-se de la violència física que patien a casa.
Tenim fonts medievals en la que ens parlen de tribunals que es fan en contra de certs homes per haver maltractat a uns nivells extrems a la seva dona i que per això van estar també doncs, condemnats, no? Fins al punt d'estar a punt de morir aquella dona. No? Per tant, el maltractament ha sigut una cosa que sempre a nosaltres ens ha travessat i justament crec que és una altra de les eines d'aquest patriarcat per seguir-nos tenint d'alguna manera oprimides.
Era bastant, una cosa bastant tolerada i no es considerava un problema públic, es considerava un problema privat, estrictament privat. Aleshores, hi havia de ser un cas espantós, un cas de sevícia. La sevícia és un maltractament continuat que posa en perill la vida de qui el pateix. Però posar en perill vol dir pràcticament quedar en coma, el que diríem avui. I ha de ser continuat, ha de ser pràcticament diari o molt, molt sovintejat. Aleshores, en aquest cas, l'Església permet la separació del marit, allò que es diu divortium quatorum et habitationem, és a dir, permet deixar la convivència, no trencar el sagrament.
Eh? La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre per què les dones acceptaven aquesta situació.
Les dones, abans del feminisme, no reivindicaven els seus drets, per por o perquè acceptaven el seu rol sense pensar-ho.
Jo estic convençuda de que la major part de les protestes de les dones de classe baixa han quedat a nivell oral. I si no han estat recollides per algú que les ha descrit, no? Sigui una memòria, un diari personal, sigui una carta, sigui, s'han mort juntament amb les persones que les van protagonitzar.
Deixem enrere l'època medieval i entrem a l'era moderna i al Renaixement. En aquesta època, les societats europees comencen a expandir-se per tot el món a través de processos de conquesta i colonització. També hi ha grans avenços científics i la societat comença a canviar amb l'aparició de la burgesia, gent que s'enriqueix mitjançant el comerç i els negocis. És el moment de les monarquies absolutes i revolucions liberals, l'expansió de les idees a través de la impremta i el sorgiment de noves formes d'entendre la religió. En aquest llarg període històric en què el món canvia, comença a institucionalitzar-se molt més la figura de la dona com a complement de l'home. Si fins ara les dones quedaven relegades a la vida íntima i familiar en base a normes socials no escrites, ara les normes també les releguen a aquesta funció. Fins i tot les dones de classe benestant patien aquesta discriminació.
Eren les filles dels grans humanistes i aleshores els pares aquests conscients donaven una bona educació a les seves filles. I aquí és on surt també aquestes situacions tan injustes de que les filles ben formades i amb capacitat i tot el que tu vulguis, vull dir, aleshores feien un matrimoni, es casaven i desapareixien del mapa.
Però tot i aquesta reclusió forçada, és a partir d'aquesta època en què les dones comencen a articular el seu discurs en veu pròpia. La literatura serà un vehicle molt important perquè les dones puguin exposar les desigualtats que les travessen i els anhels de poder intervenir en la vida pública i política de la mateixa manera que els homes. Però fins i tot durant la Revolució Francesa, en què el lema serà llibertat, igualtat, fraternitat, les dones no gaudiran de la mateixa igualtat que reclamaven els homes.
En el moment que arribes a la Revolució Francesa, aleshores ja et trobes un tipus de dones que, a més, tenen intervenció política. Per exemple, la figura d'Olympe de Gouges, vull dir, és la figura que diu, bueno, si hi ha els drets del ciutadà, ha d'haver-hi els drets de la ciutadana. Va morir a la guillotina.
Aquesta manca d'igualtat l'hem vista també en un dels primers episodis de Miralls de Memòria, en què parlàvem de la situació de les dones a les fàbriques. La industrialització també reforçarà la idea de les dones com a persones de categoria inferior als homes, fins al punt que els sous que rebran elles seran molt més baixos.
Quan ja arriba la industrialització, són una mà d'obra molt més econòmica del que eren els homes. Estaven infrapagades al nivell molts cops de com es pagava als nens.
I ja al segle XIX, en època contemporània, les normes socials encara s'endureixen més. La moralitat serà una forma d'impedir que les dones visquin en plena llibertat. Des de la seva independència econòmica fins a la seva llibertat sexual, tot estarà sotmès a l'escrutini de la moralitat i l'opinió pública. Les dones que se surtin de la norma seran tractades de boges o malaltes.
Veiem que el segle XIX no és un segle especialment favorable per les dones, no? Època victoriana, etc., on s'ordena molt més aquesta idea del gènere i on les dones a poc a poc comencen a ser encara més relegades cap a l'espai domèstic.
Les dones han estat un dels pilars fonamentals durant totes les èpoques històriques. Només cal que algú miri amb un ventall més ample aquelles narracions que s'assoleixen com a vàlides per tal d'equiparar el reconeixement que es mereix cadascuna de les figures que ha contribuït a ser qui som en l'actualitat.
Nois, silenci, silenci, si us plau. Avui l'Andrea ens farà la classe per parlar de les dones de la generació del 27.
Bueno, la generació del 27 era un grup d'artistes que tenien diverses inquietudes i les transmitien a través de sus obres artístiques. Seguramente os sonarán más los nombres de los hombres quienes fueron parte de este grupo, ya que han sido los únicos nombres nombrados en clase siempre. Pero también había un grupo de mujeres que no han de ser olvidadas ni invisibilizadas. Las Sin Sombrero, un grupo de mujeres artistas, intelectuales y activistas que desafiaron las normas sociales de su época en España durante las primeras décadas del siglo XX. Se las llama así porque muchas de ellas solían desafiar las convenciones de la época al no usar sombrero, un símbolo de la feminidad tradicional. Toda esta generación vivieron en un contexto histórico marcado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda República Española y la Guerra Civil. María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina de Champursín, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ángeles Santos, Remedios Varo y Margarita Manso, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset y María Blanchard no eran pocas. Estas mujeres desafiaron las convenciones sociales de su tiempo y contribuyeron activamente al panorama cultural y artístico de la España del siglo XX. Como muestra de todo el trabajo y todo el arte que nos dieron esas mujeres, pese a las condiciones de la época en que se encontraban, he traído un poema de una de ellas. El poema se llama Polo. Es parte del libro de versos prohibidos que fue escrito por Rosa Chacel. Y dice así: habitante de los anchos portales, donde el laurel de la sombra oculta el arpa de la araña, donde las losas académicas, donde las arcas y las llaves mudas, donde el papel caído recubre el polvo de frágil terciopelo, el silencio dictado por tu mano, la línea entre tus labios sostenida, tu suprema nariz exhalando un aliento como brisa en las praderas, por gemelas vertientes recorriendo los valles de tu pecho, y en torno a tus tobillos un espacio pálido como el alba. Eterna, eternamente en universo imagen tuya, con la frente a la altura de tu plinto, viniendo de aritméticas vacías como claustros, de cielos oprimidos como flor entre páginas, eternamente dije, y desde entonces eternamente digo. Beso a mi voz, que expresa tu mandato, la suelto y voy hacia ti, como paloma obediente en su vuelo, libre en la jaula de tu ley, el trazo de tu norma en el basalto de mi inocencia oscura, el paso de tu flecha para siempre, y hasta el fin tu soberbia. Sobre mí, solo eterno tu mandato de luz, verdad y forma.
Sisplau, silenci. Nois, feu el favor.
Andrea, m'ha encantat. Puc fer-te un parell de preguntes?
Clar, si vols després anem a la Bíblia a veure si hi ha algun llibre d'elles.
Vale.
El segle XX serà el del sorgiment del feminisme modern i les lluites polítiques protagonitzades per les dones. Des de la prehistòria fins a l'actualitat, les dones han estat presents en tots els aspectes de la vida. La historiografia comença ara a estudiar-les i a posar el focus en totes aquelles dones que van ser invisibilitzades, silenciades i esborrades de la memòria col·lectiva. La història, que primer va ser dels reis i emperadors i després dels homes comuns, és encara una història del 50%, una història que no és la de tothom i que, gràcies a la tasca de les historiadores, comença a fer justícia enfront un patriarcat encara imperant. Avui hem conegut algunes d'elles: la Mercè Otero Vidal, catedràtica del llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Ca la Dona; la Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona; i la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en història contemporània i de gènere. Al pròxim capítol resseguirem les passes del feminisme des dels seus orígens fins a l'actualitat. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.